i 12 minuts. Comencem aquí la tercera hora del Sant Cugat a Fons amb espai ara per la tertúlia dels grans, amb Joan Fàbregas. Fabri, molt bon dia.
Bon dia.
Magí Puig Oriol, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Jordi Franquesa, bon dia.
Bon dia.
Tomàs Grau, molt bon dia.
Bon dia.
I Pere Pallissa, bon dia també.
Mig amagat, bon dia.
Teniu bon dia?
Sí,
sí, sí, sí, sí. De fet fa bon dia.
Fa bon dia, Fabri, sí. Avui ja feia dies que no veiem
no,
el sol.
No, però jo el que dic és, avui llegir el diari dels 50 anys de la Riada, i em fot una por, perquè va ser un any que també va fer una cosa així l'estiu, i el 25 de setembre va venir jo de...
Però ja ha passat això, però si sí, ha passat
no, però espera ja que està, mira que fa ja... temps que no plou i s'està
no
preparant plogut. Una.
Avui no ha plogut, Marc Casanovas ens deia abans, quan fèiem el temps, que potser el dijous i el divendres hem d'esperar precipitacions,
sí.
Per tant, alerta, però no crec que cap d'elles tan fortes
no, no
com la del 62, com aquesta riuada que, sens dubte, va marcar moltes vides.
Hasta m'estranya, perquè sempre per la Mercè sempre plovia.
Sí. I aquest any... El 62, a part de la riuada, va ser un any també, la riuada i la nevada, déu-n'hi-do.
Sí.
Es va ajuntar totes dues coses.
Sí, tot de cop.
A dia d'avui, doncs, tots coincidim en que aniria bé que plogués, una miqueta.
Home, ah,
sí.
Una
miqueta. Home, per fer mal no, però...
Dos o tres dies.
Sí, sí, seguís, però prou. Sí.
A més, la temporada de bolet hauria de començar ja.
Sí, perquè
ara l'octubre.
Em sembla que aquest any els bolets els
haurem
de comptar.
No, aquest any menjarem bolets de que...
Sí.
Dels que fan mal.
Home, sí que en menjarem, però evitem tot de fora.
Aquest any s'acabarà abans de començar.
Sí, els haurem de pintar o no ho sé.
Pinta...
Que
no serà una bona temporada,
De fet,
Jaume té un cistell de rovellons pintat molt maco.
Veus?
Els té tot l'any.
No fotis, això els menja,
No s'assequen, aquests no s'assequen, tampoc.
No,
ni es corquen.
Pintat, Fabri ha dit, Cistell pintat de rovellons.
Però a vegades sí, pot ser una cosa que facis així, allò que diuen les brujites, i surtin bolets de veritat, no?
A les manifestacions a vegades n'hi ha de gratis.
Sí, també. Però no
encara
són
que no plogui.
Però no són bolets d'aquests de... Encara són pitjors.
Sí.
A veure, com deia el Fabri en començar aquesta tertúlia, avui fa 50 anys de les riuades del 62 al Vallès, la major catàstrofe natural que ha patit Catalunya en els darrers anys. Avui suposo que podem comentar-ho àmpliament, no?, a la tertúlia amb tots vosaltres. També convidem els oients, com sempre, a fer-ho a través dels seus records, de les seves vivències de joventut, o el jovent, a qui li hagin pogut explicar com van anar aquestes riuades, què és el que van provocar en ciutats, sobretot com Terrassa, Rubí o Montcada. Ja ho saben els oients, que teniu línies de contacte habituals amb el programa, telèfons del directe, el 936751587 o el 936751588. Abans de posar-nos en situació, si us sembla, escoltarem un reportatge que s'ha produït des d'aquesta casa, que l'ha produït el nostre company d'informatius, el Marc Sala, que dura, no dura ni 5 minuts. De fet, escoltareu un dels testimonis que avui seu en aquesta taula, Jordi Franquesa, que sí?
Ah, sí, em vam parlar un moment, sí.
Doncs l'escoltem i després el comentem més àmpliament amb aquesta mitja hora llarga que ens queda per endavant de tertúlia esportiva, anava a dir ara, de tertúlia dels grans.
La nit del 25 de setembre de 1962, unes importants precipitacions van provocar el desbordament del riu Llobregat i el Besòs, així com els seus afluents, provocant la catàstrofe natural més important de la història recent del país. Coneguda com la Riuada del Vallès, es calcula que la crescuda de rius i rieres va provocar la mort d'unes 700 persones. Si bé a Sant Cugat la incidència va ser mínima, aquests fets han marcat a tota una generació de santcugatencs i vallesans. Els records es divideixen entre les males notícies que arribaven d'altres localitats de la comarca i la reacció de la població que es va volcar en l'ajuda als damnificats. Pasqual d'Usó recorda com l'endemà de tota una nit de pluja començaven a arribar notícies de les desgràcies de Rubí i de la seva banda, Jordi Franquesa, recorda la solidaritat que van despertar aquells fets.
Ens ho vam prendre com una pluja forta però tampoc catastròfica. Aleshores, i la Tàpia ens la va tombar a terra. Meu pare va cridar el paleta i li va dir, miri que no sé què, diu, carai, quina d'allò. Diu, però això no és res comparat amb el que ha passat a Rubí. Aquesta va ser la primera notícia que vam tenir de la riuada a Rubí.
És un moment
moment de molt mal record. L'única cosa que és curiós, que perquè això ens passa molt, en moments aquests llavors es desperta la solidaritat de la gent. Va ser una mica espectacular. La llàstima és que quan no hi ha desgràcies ens costa més de ser solidaris, no?
L'electricitat va ser un dels primers serveis que es va intentar recuperar, ja que era essencial per posar en marxa l'operatiu de recerca. Des d'arreu del país es van mobilitzar recursos, però les ciutats de l'entorn, que, com Sant Cugat, la tempesta no havia comportat importants danys materials ni tampoc personals, van ser les primeres en respondre. El santcugatenc Pasqual Gomar dirigia aleshores un equip tècnic de la companyia elèctrica Fecsa, que va ser dels primers a arribar a la ciutat veïna de Rubí. Gomar recorda que restablir el sistema elèctric va suposar una setmana de feina en unes condicions dantesques.
Van vindre a buscar amb el camion, doncs, bueno, ens van anar replegant un per un i cap a Rubí. Bueno, quan vam arribar allà, allò, bueno, allò era... Si no ho veus, no t'ho creus. Increïble. Per poder donar corrent, es va estar poder una setmana. De nit, amb lot, et tropeçaves i et trobaves amb una persona que estava morta.
Tot i l'abundant pluja i els danys materials ocasionats a Sant Cugat, no es va lamentar cap desgràcia significativa. L'historiador Domènec Miquel n'explica els motius.
Sant Cugat era molt diferent perquè en aquests moments la població podien ser uns 7.000 habitants. Això vol dir que l'urbanització que hi havia de Sant Cugat era molt diferent de l'actual. Per exemple, a la Rambla del Celler pràcticament no hi havia cases. A partir del Celler Cooperatiu en direcció cap a Torreblanca no hi havia un sol edifici. Per tant, no hi havia problema, diguéssim, si les rieres desbordava sobre els horts i sobre els camps.
La riuada també va tenir conseqüències més enllà de la desgràcia humana i material. La dictadura franquista hi va veure una oportunitat per demostrar una cara més amable i efectiva. Per fer-ho, no va dubtar en arraconar la solidaritat espontània sorgida d'arreu del país, les desenes de voluntaris que van arribar a les ciutats afectades per posar al capdavant quadres del règim a coordinar les tasques. El periodista i escriptor Ferran Sales ho ha recollit en el llibre La riuada de Franco, pugnes polítiques, propaganda i corrupció en el context de les inundacions del Vallès. Sales assegura en el seu text que el règim va veure una oportunitat de presentar una nova imatge als ulls d'Europa.
En aquella època hi ha una sèrie de fusillaments. De cara a l'exterior, a Espanya, el règim franquista estava molt mal vist. Llavors el nou ministre d'Informació i Turisme, que era Fraga i Barne, decideix utilitzar la riuada per d'alguna manera donar-li una vàlvula d'oxigen al franquisme.
Durant les investigacions per aquest llibre, l'escriptor ha anat descobrint un seguit de conseqüències tràgiques derivades del desastre natural. Una d'elles té a veure amb Sant Cugat.
Una família de Sant Cugat sabia que uns familiars seus havien mort i que s'havia salvat un nen. I van estar seguint les petjades d'aquest nen. Es té la sospita, perquè s'han trobat els papers de la investigació policial, que aquest nen va acabar a Alemanya. I va haver-hi moltes famílies que van oferir cèntims, dit d'una manera clara, per comprar orfes de la riuada.
Cal recordar l'important paper que va tenir la ràdio els dies posteriors a la rierada, i en concret Ràdio Barcelona, liderada pel periodista Joaquín Soler Serrano, que durant dos dies va estar demanant ajut i coordinant la resposta des de les zones.
Milions de pessetes d'aquella època, eh?
Tomàs, espera, ara entrem en comentaris. Bé, aquesta és la feina que ha fet el company d'informatius al Marsala, com heu pogut veure, un ampli reportatge amb testimoni inclòs del Jordi Franquesa. Comentaris, qui vol començar? No sé si havíeu escoltat aquesta peça, que es pot trobar ja des d'aquest matí a cugat.cat penjada al web, o si és la primera vegada que ho feu, la majoria de vosaltres.
La primera vegada que la sento.
Sí, tots.
Quins records us aboca?
Mira, jo començo jo.
Sí,
doncs va. Mira, els records era que jo em trobava aquell temps al setembre, que va ser el setembre, de vacances a Torroja del Priorat. És allà on anàvem a barmar i allà no va passar res. Però des del balcó, diguéssim, de la terrasseta que tenia la casa del meu oncle, es veia al fons una cosa vermella, però vermellíssima. I el meu tio em deia, diu, a Barcelona passa alguna cosa, perquè es veu que va ser horrorós, els llamps i trons i tot això. I jo dic, coi, que raro. Doncs com vaig acabar, vaig venir, no, vaig llegir la ràdio que ho deia, dic, coi, què passava, Rubí? Dic, hosti, el meu germà tenia un taller Rubí, i quan vaig baixar, sí que vaig baixar, vaig anar, o vaig trucar, diu, no, estem a casa, no ha passat res. Però ell va passar que quan va passar el pont, que ell vivia a l'altra banda de Rubí, tenia un taller, al passar el pont per anar cap a Barcelona, que llavors vivíem a Gràcia encara, es va passar que l'endemà, quan va tornar al pont, ja no hi era. i va ser una desgràcia fatal. Després també dic que això que diuen d'aquest, diu que aquí a Sant Cugat no va passar tant perquè, diguéssim, l'aigua no ve de tan lluny com la de Terrassa.
Ve d'aquí a Collserola. I...
ve d'aquí, no va... per això no va passar tant, eh? Però en allà, a Terrassa, que venia ja de més amunt, va arrencar arbres, van baixar això, i van baixar troncs, i va desplaçar el pont del tren, el va desplaçar, que havien de parar abans a Rubí per agafar un autocar per anar cap a Terrassa. I no el pont aquest, sinó que després aquelles casetes que hi havia allà, que es van fer sense permís, doncs el riu, esclar, se les van dur. I els pobres van tenir la desgràcia que aquests que van fer les coses sense demanar permís no van cobrar res. Ara que tenia permís, però jo deia, jo sempre he dit, i per què al costat de la Riera havien d'autoritzar cases?
Exacte. O per si no demanaven permís...
No, però n'hi havia que sí que en tenien. Aquests sí que els van indemnitzar, però els que no van d'això...
Això tot va venir del boom migratori, perquè aquella gent que venien de fora venien amb canalla,
sí.
I hi havia moltes cases que només eren fetes de quatre fustes i una teulada d'uralita a sobre o de llauna,
sí.
I la gent se suplegaven allà i allà menjaven i feien les necessitats. I això és culpa també dels ajuntaments i de moltes autoritats, de dir, escolteu, no, aquí no es pot, a menys de tants metres aquí no es pot construir. Però esclar, doncs hi havia també sortir a compte, perquè a part d'això, a part de la desgràcia que va haver-hi amb gent i la mortaldat que va haver-hi i tot el que vulguis, llestimosament hi ha gent que amb aquestes coses hi va fer quartos, i va guanyar molts duros aquí,
És que hi ha gent per tot,
hi ha gent que declarava coses que no, ni les tenia i van fotre la butxaca
que va ser horrorós.
Això va ser el pitjor que va
passar. Un dia quan vaig anar a Rubí, quan encara el meu germà tenia el taller allà, quan passes el pont per anar a l'altra banda, hi havia un rètol a dalt del segon pis, que deia, fins aquí va arribar la riada.
Sí.
Jo vaig dir, recoll, doncs devia ser fatal això, però...
Sí. Bueno, jo recordo aquí també, i no va ser una riuada, però veure la riera d'aquí de la Rambla del Celler, fins dalt de tot, sí, i fins a baix on té ara aquella farmàcia, fins a baix al passeig Torre Blanca, tot allò.
Però
com dèiem, allà no hi havia gaire cosa. L'aigua per sota els cotxes amb tot de farda i tot el que vulguis.
Però no em va arrastrar cap de cotxe ni va arrastrar cap.
No, això no, però mira, vull dir que... I les passeres que, si us recordeu, que hi havia a la plaça del doctor Altés, no es veien les passeres, vull dir que...
No, però...
Bueno, però això ja havia passat.
Sí, no, clar, vull dir...
Per no veure les passeres...
Jo vaig explicar-ho a aquest de Sant Ramon. Aquelles passeres van ser construïdes per l'aiguat de Sant Ramon.
Tomàs, quan intervinguem ens hem d'apropar una mica més al micròfon, si us plau.
Me'l poso aquí la boca.
Sí.
Així va bé, Tomàs. A un pam. Pots continuar.
Bueno, doncs, l'aiguat de Rubí, el mal que va fer més va ser la brossa.
Sí,
la brossa que va arrossegar el... des de les arenes,
sí.
Va ataponar el pont principal de Rubí i va començar a embassar l'aigua, i quan el pont no va poder resistir més es va trencar, i llavors allò va ser com un mar i va arrossegar totes aquelles casetes,
va fer presa
que hi havia a la vora de la riera.
I llavors va baixar molta més força.
Sí, no, que esclar, la brossa baixava de dalt, ja, de tot arreu. No,
la brossa i la gent arrossegada, perquè parlem de Rubí, però venia des de Terrassa,
La Rambla de Terrassa la va aixecar, tu.
Sí.
I tot allò de Sant Quirze i tot el d'Oes va baixar tot avall, també.
El dolent va ser l'hora que es va fer això.
Clar.
Molta gent ja dormia ja de llit. Jo recordo una família... No sé si vosaltres us en vau enterar, perquè va sortir per la televisió diverses vegades, l'Andreu Soronelles, que era un que estava en aquestes casetes de vora el riu. Se li van dur la dona i el fill.
Sí, ja ho he sentit moltes vegades.
I ell va quedar nu de pèl a pèl i van sortir a l'estació de Rubí. Es va poder agafar per allà on va poder, i el jefe d'estació de Rubí li va donar una manta i el va recollir. El fill el van poder recuperar, és a dir, que jo hi vaig anar a l'enterro, en el cementiri de Rubí, i no vull veure mai més una cosa igual, perquè les piles de morts allà, uns amb la cama en l'aire, l'altre...
Era
tètric, dantesc.
És que de vegades això et queda frapat per tota la vida.
Per tota la vida, escolta, però no n'hi havia pocs, no, Escolta, venien amb camions a abocar-los allà.
Però, sí, sí, clar, vull dir, va ser una cosa dantesca. Va ser dantesca i...
Saps qui va... Perdó, saps qui va morir d'allà al teu carrer?
Sí, els de Cal Puigverd.
El Passetus, que li deien.
Sí, el Josep. Sí. Aquella va ser la primera notícia que jo em vaig tenir. Llavors jo vivia aquí baix a la fàbrica del Vela.
Sí.
I al matí, la primera notícia, que no sabíem què havia passat, sí que el dia o vespre abans havíem dit que allò faria mal, quan sortíem d'una reunió, i la primera notícia va ser que havia mort aquest noi, a Rubí. Coi, clar, et sap greu, però és que llavors han començat a arribar notícies de que aquest noi, aquest i altres, i altres, i altres... I...
Va ser ell i tota la família. I
llavors amb el Josep Castellví, recordo que vam agafar un cotxe de la fàbrica i vam intentar acostar-se, que al principi no ens van ni deixar passar. I llavors ja es va començar a moure la cosa, doncs, de portar mantes, de portar aliments, de portar...
Per tant, el dia posterior és el dia en què anaven arribant les notícies,
evidentment,
Jordi, dels morts que havien anat caient.
A mesura que ens vam anar sabent la magnitud de tot allò. No?
I escolteu, vosaltres en quin moment us n'assabenteu que està començant a ploure? On us enganxa, bueno, aquesta pluja?
Al vespre ja es notava una remor i llams i trons.
I llams i trons, sí, sí.
I aigua.
Sí, sí, i aigua, molta aigua, ja us dic.
No t'esperaves una cosa.
Sortíem d'una reunió als baixos de la rectoria i queia de les teulades del poble de l'Abat, queia, però un diluvi. I vam dir, això farà mal en algun lloc. Recordo que abans d'anar a dormir doncs vam comentar això. I al matí... que aquí baix la riera, d'aquí baix del final del carrer Sant Esteve, doncs també, i mira que al final, a cap i a la fi, deu néixer per aquí dalt Camp Volpelleres, vull dir que no porta gaire recorregut, i també es havia endut, hi havia l'hort del Pila, llavors allà del de Cal Pruna, tenia l'hort, i bueno, tot allò també havia passat l'aigua per sobre, vull dir que va caure molta aigua realment. El que passa que a Sant Cugat tenim la sort que les ries no tenen massa recorregut i no van acumular les quantitats.
Sí, per això, si hagués baixat...
A Terrassa en baixen dues.
També hagués passat el mateix, eh?
Sí. A les fonts se n'ajunten dues.
Sí, sí.
La de les Arenes i l'altra de dalt de Terrassa, vol dir que...
I va ser quan a Cerdanyola va morir els amos de Mas Bagà.
Ah, sí.
Que...
Això és tot el guat de Sant Ramon.
Ah, això mateix, sí senyor, de l'aigua de Sant Ramon.
També va ser tan fort? També va ser tan fort?
No tan fort, perquè les rieres eren més desembrassades, diguéssim,
sí.
I no va ser...
A mi a casa l'avi, el carrer Santa Maria, imagina't, el carrer número 29, sí. Allà que tenia taules, tenia piano, tenia les cadires, i va arribar del torrent de la bomba, les passeres fins a davant a casa nostra, que davant de Cal Roure.
Llavors no hi eren les passeres.
Bueno, vull dir, des d'allà a la riera fins que davant de Cal Roure eren l'imaginació, que és el vi. I a dins allà hi va entrar aigua, bastanta aigua. Fixa la distància que hi ha de casa, d'allà del fotògraf, fins a la plaça.
Va venir les passeres. Perquè allà hi havia un puntet
a peu,
que sortia del carrer Santa Maria i travessava el torrent de la bomba, i aquell puntet es va taponar.
Yeah.
Es va taponar i va començar a aglomerar aigua. Si va arribar fins al torrent d'en Gep, tot el carrer Sant Bonaventura, va ser una cosa... Sí. Encara jo he conegut uns ferros a les portes per posar-hi vegans, perquè no entrés l'aigua. De resultes, de la gent de Sant Ramon. Sí.
Gent, 2:15. Esteu tots preparats perquè entri una trucada? Veig que sí, tots que portem auriculars.
Benvinguda, va.
Montse Maranges, molt bon dia.
Ui, no hi era ella encara. Bon si encara no hi era, encara no havia nascut ella.
La Montse ens escoltava parlar...
Que no havia nascut... Vivíem al carrer Sant Jordi. I vivíem a l'última casa, arran de la Riera.
Sí.
Se'n van portar tot a l'or i va venir jo que no se'n portés la casa i
home,
tot.
Home, doncs sí, Montse.
Sí, clar, perquè tu vas llegar a la Riera.
Que passa la Riera que
anava... I llavors resulta que hi havia un muro, hi havia l'or, hi havia un muro, hi havia la casa. I va estar a punt de saltar. Si arriba a saltar el muro, se'ns emporta a la casa. Nosaltres estàvem a la porta per marxar. Perquè, i llavors va anar parant l'aigua, va anar parant, i va anar baixant, i per l'or se'l van portar tot. I llavors hi havia el meu marit a casa, que érem nòvios, I quan se'n va anar, sort va tenir, perquè no sé si us recordeu, al carrer de l'altra banda que hi havia aquell puntet,
sí.
Hi havia un pont petit,
sí.
Eh? Doncs aquell pont no hi era. I sort que va fer un llamp i ell ho va veure, si no es fot a la riera i se l'emporta.
Sí, Montse, tal com ho expliques i per la situació que,
no, però
que ens anomenes...
Hauria sortit nedant perquè la riada
sí.
No va ser tan fort,
home. Vull viure-ho tu. Moments de pànic.
Oh, i tant.
No sé
tant,
què és el que veieu, sobretot molta aigua.
Molta aigua, i que no parava, i que no parava, i que no parava, ens vam quedar sense llum, i les espelmes, i nosaltres només mirant, per la, teníem la cuina, la finestra que donava l'hort, i anar mirant, i anar mirant, i jo dic, si salta aquí, marxem, perquè s'emporta la casa. Eh? I llavors ja et dic, va anar parant de ploure, va anar baixant, i ara l'hort s'ho van portar tot, l'hort, i no sé ni com se'n va portar el pou i tot, perquè el pou va quedar negat, i bueno, ja et dic, i el meu home, que llavors el meu nòvio, clar, quan ja va parar una mica, doncs diu, me'n vaig a casa, que no els hagi passat res, perquè els meus sogres vivien aquí al carrer de la Bomba. Vivien
aquí. De la Bomba,
el Gatxet Ric.
Ell, bueno, el camí aquest d'aquí de les Passeres, ells vivien aquí. I també se'ls van portar tot el que tenien al pati, s'ho van portar tot. Eh? Sí. I llavors al marxar, clar, anava a passar pel pont, com que tot estava a les fosques, no hi havia llum, i sort que va fer un llampec i diu, hosti, si no hi ha el pont. I llavors va tornar cap a casa i va donar la volta per la rampa Riba Tallada fins per la carretera. Però vull dir, vam passar una nit de lloro, eh?
És que, com diem, el foc té aturador, però l'aigua no.
L'aigua no,
no l'atura, quan arrenca l'aigua...
Sí, no, i que baixàvem troncs
sí.
I perbes i, bueno, sí. Jo què sé, baixàvem amb tot.
Escolta, Montse,
digue'm.
Com és que no vas convidar a quedar-se a dormir a casa teva?
Montse, sempre t'entren amb el mateix, eh?
Perquè, clar, llavors no hi havia telèfons i fa ell patia perquè a casa seva, com que també estaven allà arran del carrer...
Sí, bueno, però també havies de patir tu que si li passés alguna cosa pel camí, no?
Però mira, li va venir just, eh?
Ah, per això,
és que en aquella època també si els nòvios es quedaven a dormir a casa la nòvia, també era mal vist, eh? També era mal vist, eh? També era mal vist, eh? M'he sortit del diari, eh?
Jo no ho dic que es quedés dormint...
Hauria sigut pitjor que la Riuada.
Escolteu,
no calia que dormís amb ella. El teu nòvio a dormir a casa.
Oh,
és que amb ella podem no hagués dormit gaire.
Escolteu, aterrem altre cop.
Vale, pues molt bé.
Montse, si vols pot continuar l'antena, Montse, perquè volia fer una pregunta, de fet ja la puc fer extensiva a tots sis.
Sí.
Bé, més que una pregunta, recordar que posteriorment a aquests fets això també va ser aprofitat pel règim franquista,
sí,
que va veure aquí un gran plató propagandístic per fer-hi propaganda.
Després es posaven moltes medalles.
Fins i tot.
Sí.
Exacte,
sí.
Fins i tot es va desplaçar el rei, Joan Carles i Sofia a Terrassa.
Sí, me'n recordo.
El que va recordar Ràdio Barcelona, s'ho van incautar.
Ja.
I van fer veure que ells donaven...
Es van posar moltes medalles en aquella època.
Sí, moltes medalles.
Pel fet aquest...
Com es van viure aquests dies, en què Franco, Joan Carles i Sofia fins i tot arriben a desplaçar-se a Terrassa?
Bueno, els que no érem del règim, ja ho vam veure de seguida, que tot això era un muntatge.
Ell vam de donar la cara i l'altre s'havia de demostrar el que cobra, perquè era el rei d'Espanya, i l'altre doncs perquè jo soy el Franco, voy a salvar la nació, i soc aquí perquè per ajudar els pobres, i llavors per darrere els hi fotia el que podia.
Sí, això mateix.
Només us vull fer una mica de memòria, que mentre va viure el Franco, l'altre no era el rei d'Espanya.
Si tinguem-nos
en el lloc on érem, eh?
Sí, senyor. Era
el Principito.
Exacte.
Era el Principito,
això.
Bueno, doncs ja està, res més, eh?
Bueno, molt bé, Montse.
Gràcies per la intervenció.
Adéu.
Adéu, bon dia. És que l'aigua espanta molt perquè és que fa molt mal l'aigua, eh? I el que deia el Fàbregas abans al començar, quan hi ha aquest temps de sequera, sí que a vegades, doncs, pot fer una patacada d'aigua, que potser queda amb una patacada, però que aquesta patacada també fa mal. Un puesto o altre doncs fa mal, alguna coseta. No? La prova està que fa 15 dies, com aquest qui diu, totes aquestes patacades d'aigües, juntes amb les calamarsades que van fer, van destrossar tots els camps de fruita que hi havia aquí a Lleida. I llavors això no és un mal com el que va passar a Rubí, però és un mal, diguéssim...
Sí, bueno, pel negoci dels fruiters.
El pobre que cobra.
Clar,
jo des de molt menut sento dir que en aquest país nostre plou poc, i malament.
I malament, sí, senyor.
Diu, però hi ha un interessant que diu, plou, però plou poc. Però quan plou que poc, ja n'hi ha prou per mullar-se.
No, però vull dir, a veure, aquí a Sant Cugat també, jo em sembla que també estem situats en una vall que és difícil també que hi hagin moltes
no,
desgràcies d'aquestes,
perquè,
perquè l'any de la nevada allò va ser un despiste dels núvols, perquè vull dir, aquí a Sant Guat sí que nevava, però podia fer un pam i mig, quatre dits, per Sant Madí, per el febrer, el gener, bueno,
perdre el mapa,
però tota aquella nevada d'un metre i metro i
segons... Sí, que, bueno, aquell any està, jo allò, trobava a Barcelona,
allò va ser molt despiste dels núvols,
no vaig poder pujar aquí perquè el tren no anaven,
però a vegades sí, sents que dius, home, la pluja ha fet mal aquí, aquí a Sant Guat plou, però vull dir, tampoc no és un lloc on hi ha hagut moltes desgràcies amb l'aigua.
Aquí Sant Cugat està situat en una forma que hi ha una part del terme que evacua les aigües al Llobregat i una altra d'allò al Rosas. Vull dir que no
queden clotats, no queden clotats, sí. Però de totes maneres, escolta, més val que si plou, que plogui com una regadora, que llavors s'aprofita molt més, que no faci mal.
A mi em recordo, i tu poder més, és en petit això, no té res a veure, però allà al Pont Gros, perquè hi havia uns horts, que els de Cal Llarg, i allà em feia gràcia, perquè a vegades baixava la riada forta, però no per fer mal. Però què passa? Que quan feia temps que no plovia, anaven agafant la riera plantant... un sol, dos sols més, i el dia que baixava el riera, pum, se'ls importava tres, o quatre hores. Allò passava,
També quan plovia molt s'enduia els aquells de la Torre Blanca.
Sí, igual, perquè anaven guanyant, el mateix que van fer-ho en casa, s'ho feien.
No, encara que no guanyessis, si plovia molt...
No, sí que guanyava, sí.
No, a la vida, jo els horts de Torre Blanca, la vida estava molt marcada i allà no recordo que cap hort, ni els de Cal Cavallo, ni tot, invadissin la riera, però esclar, el dia que baixava aigua i sobreixia de la llera, doncs s'emportava la part de baixa dels horts.
No, jo em referia a aquests del Pont Gros.
Això passa...
aquests del Pont Gros, quan van construir tot aquell joc de cases que hi ha, pensava jo, ai mare, si tornés a fer-hi una riada.
El dia que baixi fort.
I tant.
Sí. I tant. Bé, això passa com aquests pobles de la costa, per exemple, no? Que han anat invadint platja perquè han fet un passeig, han fet no sé què, i quan hi ha hagut alguna mica de moviment de mar, se'ls han portat tota la sorra. I llavors han de recuperar sorra del fons del mar, que també destrossen altres coses, però per recuperar-la, i això passa per això.
I feu quatre temps que no plou, aparquen cotxes
a totes les rieres. I aquests pobres de Rubí, doncs mira, per aixaplugar-se van anar fent casetes i ningú els deia res, i com que ningú els deia res, doncs mira, escolta, aquí posem la canalla i ens posem a dormir, esclar, a dos pams de la riera, i el dia que va venir fort a la riera, doncs ells som tots. I això passa, i passa per culpa a vegades de moltes autoritats que no posen llei i on l'han de posar, i segona per també per nosaltres mateixos, que dius, mira, aquí pot passar. O no pot passar, però esclar, si no tens res més, a vegades també per la vida es perd la vida, vull dir, aquelles coses que la gent s'ha deixat plogar un pot.
I les rieres i rius sempre recuperen el que ha sigut.
Sí.
Exacte.
Sí,
per aquí passava un riu fa temps que no ve, algun dia tornarà a venir i vindrà molt fort o farà mal. O...
Tard o d'hora passa aigua.
Les corrents d'aigua tenen el seu camí i aquell camí no...
I l'important és deixar la llera ben neta perquè si l'aigua baixa pugui passar.
Sí.
Perquè, evidentment, el tema de Rubí va ser el fet, doncs,
van estrenyar els ponts, formar
un embassament, i quan va rebentar...
I van estrenyar tant el pas de
l'aigua. Perquè si no, tampoc hauria arribat al nivell.
No. La culpa la va tenir molt aquell pont allà, les fonts, que va fer. Va fer de presa.
Bàsicament, que les coses no estaven netes, i per tant, doncs...
Jo me'n recordo que llavors jo treballava allà dalt al taller, i vam dir, va anem-hi, i llavors no sé si va ser d'aquí de l'Ajuntament o alguna cosa, va dir, no hi vagi més gent, perquè llavors també és un merder de gent allà, que tanta gent tampoc no soluciona.
Nosaltres amb Josep Castell vivim al cotxe, i va haver un moment que no ens van deixar passar la Guàrdia Civil.
Clar, és comprensible, perquè clar, tothom vol fer alguna cosa.
Exacte, i per més nosa que servei.
Fixeu-vos bé que hi ha ponts que aguanten el pont amb pilars rodons. I avui en dia no fan amb pilans, fan com una quilla,
sí.
I llavors, trenquen l'aigua i poden baixar, però que és que el de Rubí era rodó el pont.
Sí, bueno, que feia abans, tu.
Sí, que el feia abans.
I encara com no era de totxo, vull dir,
coses que... Però jo he vist molt ponts ja que tenen...
Fan d'ull de Molins de Rei.
Fan de quilla.
Fixa't tu.
Ah, vull dir, no, aquella època encara gràcies que te feien un pont com, mira, perquè hi passés un carro, vull dir, ara hi passen moltes tonelades per sobre un pont.
És veritat.
I clar, no estaven, i a part d'això, de que baixar tanta brossa, tu diràs, poc ull que millor tenia aquell pont, no sé com devia fer aquell pont, no era una bestiesa de pont.
Pots imaginar.
Bueno, tenia diversos ulls, però com que eren pilars...
Més que baixessin arbres sencers, més amb el ramatge, les fulles, els troncs, allò queda embossat de seguida, vull dir, home. Queda embossat de seguida.
Sí, sí. Bé, una desgràcia.
El que passa que va ser una bona...
Que no passi mai més.
Sí, sí, perquè dius, home, pobra gent... Que ara ja no passaria, perquè la Riera de Rubí, vull dir, està
molt... Ara anava a dir, guaita, quina amplada.
Ah, vull dir, és el que comentàvem, si deixes el llet ben net i ample, no
l'ocupes... I si vas cap a...
Això passa com la d'aquí a Cerdanyola, també, que tenen molt bon tros i molt vent.
I si vas cap a Terrassa, també, no baixa aigua, eh? Però hi ha la Riera, que és...
Sí, bueno, que diem, no baixa
aigua... No baixa ara perquè no plou.
Pot baixar-ne algun dia, vull dir, i...
Però està més decondicionat.
Sí,
home. Els morts que diuen... no ho sabrà mai ningú, perquè el meu oncle, el germà del meu pare...
Hi ha molts que no es van trobar.
Estava de masover a les mines de Can Domènec i tenien tota una sèrie d'horts allà davant abans d'arribar a la Riera.
Tomàs, cada cop estàs més a prop de plaça Octavià, hauries d'acostar-te al micròfon. Ara sí.
Bueno, ara em menjaré el micròfon. Diu, el que vam veure nosaltres de baixar per aquella Riera... No s'ho pot mai imaginar ningú. Oi. Vull dir que diguin morts. Els morts que van passar per allà...
I no es van comptar.
I no es van comptar.
Jo me'n recordo que quan van tapar la Riera de la Rambla Celler, que venia per allà darrere la porta i venia de la... Doncs van entrar un maquinària petita i la van netejar tot. Llavors van anar... No sé com deu estar ara, perquè és clar, vull dir, jo suposo que no s'ha fet més des de les
hores. A les fosques les plantes no acostumen a créixer.
Perquè llavors que hi havia la Riera a ple sol,
demanen sol, les plantes demanen
sol, si no la fotosíntesi... Suposo que deu estar net igual.
Les rieres canalitzades i passa 3 vegades més d'aigua que no pas per sobre.
Sí.
I que...
No, suposo que deu estar igual, perquè clar, el que diu el Jordi és veritat, quan tapes, vull dir, allò queda, que no hi ha aire, no hi ha sol, ni hi ha res. I jo me'n recordo que això, que ho veies, que anaven tapant, i abans de tapar passava una maquineta petita, perquè clar, no agafava gaire d'alçada, i anava amb la pala, anava arrossegant tota l'herba i tota la brossa.
Tot i així, hem vist ja, des que es va tapar, ja hem vist ploure suficientment, com perquè saltin les tapes i corri l'aigua per damunt de la Rambla del Celler. Jo ho he vist.
Sí, quan plou molt. Sí,
sí.
Baixen plenes, esclar.
És el que et deia aquella vegada, que van pujar amunt i tots els cotxes que hi havia cap al cap de vall, arribant ja al passeig Torreblanca, tot allò que estava més...
Sí.
Doncs clar, van saltar i va saltar per sobre i tots els cotxes van quedar plenes de farda per sota. I clar, l'aigua se'ls va...
No, l'aigua és fotuda, eh? Sí. Aquí
l'aigua és molt... El foc fa mal, però l'aigua més encara.
Aquí sota el carrer Lluís Companys, que hi vas al pont aquell que va cap a... Te'n vas cap a...
Sabadell,
no.
Cap al Mirasol.
Mirasol i tot
en
això.
Ganxet.
Jo baixava tot el graig.
Ah, així el de Terrassa.
Sí, i fa això així, saps?
Són plenes. Sí,
jo dic, va ser una vegada que va ploure molt. Jo dic, bueno, jo vaig posar, dic, aquí passaré perquè només és així. Però sí. Faig així i el cotxe em va fer...
Vas navegar.
Vaig navegar, em van fer mariner.
Sí, perquè allà fa el pic de contolla.
Dic, no em fotràs per més el dia que plogui, ja no hi passo per aquí.
Però
és que sembla mentida que l'aigua, veus això que deia? L'aigua té tan força, però com que baixava ple, o sigui que fa això així. Imagina't tu que només es va omplir així, que arribava fins a baix a dalt a la barana.
A mi em fa gràcia perquè com expliques i vas fent gestos, penso, els que estan a casa vas dient, van fer així, deuen que deuen...
És el problema de la ràdio, això.
Sí.
La tele ja et morint que vas fent
així. Fa una baixada, fa com un batxe. Un batxe.
Ah, exacte.
Faig un batxe.
Ah,
i llavors aquest batxe es va omplir d'aigua i el cotxe va fer, va quedar plantat, que no va, això es va girar cap a l'esquerra, així, i llavors no podia obrir la porta. Estava aquí un xaval allà, me la va obrir. Bueno, vaig quedar fet una mer.
Allà com van fer les reformes, si n'hi hagués hagut el pont, perquè esclar, imagina tu la parafernàlia per arreglar tot allò. Doncs llavors has pogut deixar una mica més planet i ja està. Esclar, hi ha el pont que va cap a Terrassa.
Sí.
I el d'altre pont de Sabadell.
Sí.
Que aquest d'aquí no s'enclota, però el que s'enclota és el de
Terrassa.
Terrassa. Doncs clar, com que hi ha el pont, digui-li als ferrocarrils que vinguin, trenguin el pont, que hem de...
Res, que ja no tornarà a fer el Fabri, aquestes inconsciències que a vegades li rotllen pel cap.
Ells perquè porta un cotxe barat, perquè si hagués portat un cotxe modern...
No, jo, és que jo em volia...
Ja porta un fotre.
Quan va passar això, em volia comprar un tanque.
No, no he vist aquests cotxes amfibis?
Sí.
Van per dins de l'aigua i passen els rius i passen de tot.
I neden sols.
Clar. El que passa que tu portes un cotxe que té 25 anys i clar, dius, això no ho porta ja aquest cotxe.
Escolteu, i acabem. Començava la tertúlia el Pere dient que recordava perfectament aquests ruixats, aquesta riuada del 62, però també la nevada que hi va haver l'any 62, sí. Deies tu, Pere,
jo recordo la nevada
que va caure el dia de Nadal.
Home, vam dir, com dèiem aquí els amics, diu, continuï així farà mal. Vam sortir de la missa del Gall, que devia ser la 1:15 de la matinada, i caien unes boves com pilotes de tennis. I vaig pensar, mare de Déu Santíssima, estàvem en una colla i sortíem, i ens anàvem cap a casa, clar. I estava, escolta, clac, si Esteve... neva així tota la nit, demà tindrem blancura.
I per Sant Esteve encara nevava.
Jolín, si teníem blancura l'indemà. Obro els porticons d'allà a casa, allà a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça de Barcelona, i hi havia un gruix, mare santíssima. I veus les boves que dèiem?
Per Sant Esteve es va morir una senyora allà al carrer Villar, sí. I per poder l'enterrar, el Julio de Paz va fer una caixa per fust de remes ni sang ni res i la van enterrar, la van portar a enterrar-la amb un tractor.
Amb un tractor, sí.
Lligada al costat.
Sí, sí.
Però això no era problema perquè si l'haguessin posat dintre la neu es haguera conservat. Sí.
També és veritat.
Sí, sí. No havia, jo no sé, no
tu te'n recordes? Quan va morir l'àvia de Cal Navarra, també hi havia una nevada, no sé si va aquest any o com va ser, que també per treure, per l'enterro, també tenien una mica de problemes, però no sé si va ser de nevada o què va ser. No me'n recordo, amb això no me'n recordo bé, però va ser l'àvia de Cal Navarra, d'allà de la plaça de Barcelona.
Queda clar, en tot cas, que l'any 62, meteorològicament parlant, va ser un any complicat, que sí, ens va deixar, sí, sí, sobretot, escolta, aquesta gran catàstrofe en forma de riuada.
A Barcelona, la nevada...
va afectar moltíssim.
Hi havia gent que pel carrer Balmes baixava esquiant.
Amb esquís, correcte. Sí, hi ha fotografies de plaça Catalunya. Sí, sí, de fet n'hi va haver una no fa tant, que també la gent aprofitava per treure els esquís.
I Sant Cuat era tot una trinxera.
Aquí, però vaja, aleshores el 62 baixar a Barcelona era impossible aquell dia.
Aquí un any que no va nevar tant, en el camp del golf, el que ja és mort, el de Cal Xenio Tatet,
sí,
i tot,
sí,
i aquest del Club Montanyenc anaven a esquiar allà al camp del golf.
I l'Ulistrella...
però no aquell any, no, amb menys nevada.
Jo hi era, el que recordo que vaig arribar a casa amb uns pantalons de vellut absolutament molls.
Ja.
Sí, sí.
De cop de cul que donaves, clar.
Sí, clar.
Tertulians, ho hem de deixar aquí perquè som a un minut d'arribar a les 12:50, per tant ens quedaran aquests 10 últims minuts pel concurs del Fabri. Us acomiado, per tant, a tots, menys el Fabri, Magí, Jordi Franquesa, Tomàs Grau i Pere Païssa. Gràcies als quatre.
Molt bé.
Que passeu molt bon dia i si tot va bé ens retrobem dimarts de la setmana vinent amb una nova tertúlia dels grans.
Molt bé, adeu-siau.
Sant Cugat a fons, el magazín.